Esports 14. La informació esportiva a Ràdio Vilafranca.
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició de l'Esports 14. Comencem el programa d'avui, dimarts 17 de desembre del 2024, un nou programa en aquest segon dia de la setmana, en el qual repassarem la jornada futbolística del darrer cap de setmana, una jornada que ha estat, doncs, com gairebé sempre, carregada de resultats i de moltes coses a comentar, i això és el que farem al llarg de la propera mitja hora. Recordem que veníem d'una setmana marcada pel pont, per l'aturada de les competicions, i ja en aquesta darrera tornava a l'acció. Per tant, també hi havia ganes de veure com tornaven els equips a la feina i també si tornaven en bona forma. En tot cas, sobretot destacarem els principals equips o els equips de principal categoria de futbol, com és el Vilafranca, la Lliga Elite. Vilafranca, que no li va anar massa bé, no li va sentar massa bé, sembla, aquesta setmana sense competició. Va perdre el camp del CUE, després ho repassem. I també parlarem, sobretot, de la primera catalana, de l'Atlètic Vilafranca, un equip que està patint moltíssim en aquesta lliga. De fet, porta tota la lliga a la part baixa de la classificació. I, bé, tot i que aquella confiança que un cop superi a l'equador de la lliga, l'equip doncs millori les seves prestacions, a hores d'ara la situació és complexa. L'equip està en descens, tot i que en les dues últimes jornades l'equip suma dos empats. Per tant, es va puntuant, però sí que la situació és delicada a efectes classificatoris. Ho repassem al llarg de la mitja hora, com també farem amb la resta de categories a partir de la tercera catalana en avall, perquè també hi ha moltes coses a destacar.
Esports 14. La informació esportiva comarcal de dilluns a divendres a 2:15 del migdia a la sintonia de Ràdio Vilafranca.
Llopart. Vins escumosos fruit de l'essència del terrer singular i de l'entorn natural de les nostres vinyes de muntanya. Amb cada ampolla de Llopart, compartim amb tu la custòdia de sensacions elaborades en paisatge, passió i una ancestral tradició familiar. Som vitivinicultors des de 1385. Llopart, la màgia de compartir.
Doncs comencem aquest programa d'avui, en el qual també us farem 5 cèntims del que va donar de si el dinar del 120 aniversari del Futbol Club Vilafranca, aquest club de casa nostra, que enguany ha estat d'enhorabona amb aquesta celebració d'una efemèride que, bé, doncs generaria enveja en molts altres clubs de Catalunya. Són pocs els que arriben a una xifra tan rodona i tan gran com són aquests 120 anys d'història. Una efemèride que, això sí, ja amb el final de l'any, doncs ja arriba a la recta final. De fet, aquest era l'últim acte previst dins d'aquest 120 aniversari. Veurem si la celebració de l'efemèride es pot tancar almenys aquest proper cap de setmana amb una victòria de l'equip davant el Palamós en la 13a jornada de la Lliga Elite. Una Lliga Elite que cada setmana és una història completament diferent. Sí que és veritat que veiem alguns equips que es van mantenint a la zona alta de la classificació, però aquesta lliga marcada per la irregularitat, perquè, per exemple, fa unes setmanes veiem aquest conjunt del Sant Mauro, que estava intractable. De fet, acumulava una ratxa espectacular des de l'inici de la lliga. A les 8 primeres jornades havia guanyat 6 partits, només n'havia perdut un. I el que són les coses, a partir de la 9a jornada l'equip ja no sap el que és guanyar. Per exemple, 4 jornades seguides sense guanyar, 3 derrotes i un empat. Per tant, aquí, això què ens vol dir? Que sempre hi haurà oportunitats, o sembla que hi haurà oportunitats de pujar el carro dels capdavanters i estar en la lluita. I la realitat és que el Vilafranca està allà, està a prop del play-off, però la derrota d'aquest passat dissabte al camp del Lloret és de les que fa mal, perquè el Lloret és l'últim, és l'últim classificat. Arribava al partit amb només 4 punts de 33 possibles i el Vilafranca, que estava a disposició d'afiançar aquesta posició de play-off o mirar de pujar alguna plaça més, doncs va perdre en un partit que no va tenir brillantor. La primera part sí que el Vilafranca va tenir més oportunitats, va acostar-se més a la porteria rival. De fet, va tenir alguna ocasió certament clara que va posar feina al porter visitant, però a partir del descans, amb l'inici del segon temps, la història va canviar, el Lloret es va fer fort i va demostrar que és un bon equip i que probablement la situació a la classificació no li feia justícia a la qualitat dels seus jugadors, perquè el Lloret va plantejar un bon partit i la segona part va ser probablement més pel Lloret, amb aproximacions des de l'inici del segon temps, obligant a intervenir el porter, a Baro, i diríem que el gol, l'únic gol del partit, l'1-0, va arribar en l'ocasió potser menys elaborada i menys clara de totes, perquè va ser una centrada des de l'esquerra, apurant línia de fons a l'Adri Expósito, el nou del Lloret, i la centrada que va anar directament dins de la porteria. Per tant, amb molta fortuna també, però la fortuna de vegades s'ha de buscar, doncs, aquest gol del Lloret, que certificava la derrota del Vilafranca, un equip que, això sí, portava una ratxa positiva. Eren 4 jornades consecutives sense perdre, 3 victòries, un empat. Doncs bé, després de la setmana sense competició, l'equip que perdia al camp del Cué, al camp del Lloret. Al final del partit, aquestes eren les valoracions del tècnic David Vilajoana. Evidentment no estava satisfet per les prestacions de l'equip.
Doncs ja tenim amb nosaltres a David Vilajoana, entrenador del Vilafranca, després d'aquesta derrota del seu equip al camp del Lloret de Mar, en un partit força igualat que s'han acabat emportant els locals. David, què tal? Sensacions del partit?
Dolentes. No hem tret el resultat que esperàvem i tampoc he vist l'equip que tots esperàvem.
Què creus que li ha faltat a l'equip per avançar-se en el marcador i per què encaixa el gol que encaixa?
Bé, el gol ha estat una acció del millor jugador d'ells, de l'Adri Espósito, que per mi és un jugadoràs, però vaja, també ha tingut un punt de fortuna perquè no sé si anava centrada o no centrada, però vaja, el gol és circumstancial i el que no estic gens content és del conjunt de l'equip. Hem tingut una actitud... Bé, ens pensàvem que aquí ho guanyaríem amb la gorra i avui en dia, si baixes una mica la pistonada, no guanyes a ningú.
Has canviat el Roger Escamilla quan encara anaven 0-0. Sota quin criteri tàctic o per què has fet aquest canvi?
Perquè no estava encertat.
I ara estava parlant amb alguns membres de la graderia que em deien que el Pedro Jiménez d'aquesta setmana se n'havia anat a Madrid a fer algun... com una mena de proves amb un equip d'allà. I em deien que et preguntés per què hi ha alguns jugadors, doncs, que potser no estan tenint tants minuts. No sé si... perquè normalment apostes per un 11 molt, molt clar. Com ho explicaries, això? Bé, si tens algú a dir.
No, poca cosa a dir. Una plantilla són 20 jugadors i només en poden jugar 11, més els que surten. Jo sóc el que prenc les decisions en relació als jugadors i els que no surten són perquè considero que n'hi ha que ho poden fer millor, però vaja, això és circumstancial. Avui els que estan, demà poden ser que no hi siguin.
En aquesta línia també parlava amb el president abans del partit, heu fet una incorporació, em deia ell que també n'hi havia 2 més en camí. Què creus que necessita aquesta plantilla doncs per tenir millors resultats?
No és un tema de que amb jugadors tens millors resultats, perquè avui ja veieu que hem incorporat el David Acedo, que és un gran jugador, arriba, juga i palmem. Vull dir que això, les matemàtiques no existeixen al futbol. El que s'ha de fer és que els que som és millorar molt, fer-ho molt millor i tenir una actitud molt més positiva. Aquí ens pensàvem que perquè era l'últim equip, el darrer de la classificació, guanyaríem caminant i això no pot ser. Ahir ja l'equip va entrenar malament i així els hi he dit. I així ens creix el cabell. Quan un no entrena bé i no està concentrat, doncs palma, perquè evidentment nosaltres no som el Barça.
Per tant, ho associes més a un tema d'actitud que no futbolístic?
Bé, és que una cosa porta a l'altra. Quan no estàs endollat i et penses que ets més del que sembles, el joc, sobretot en atac, defensivament, tampoc ens han generat gaire. L'equip defensivament ha estat molt, molt correcte, però clar, per guanyar partits has de jugar. I quan tu hi ha jugadors que pensen que poden tocar 10 vegades la pilota, conduir 1.000 vegades, fer coses les més difícils possibles, quan el difícil en el futbol és fer les coses fàcils. Ara avui ens hem pensat que fent-ho difícil el trauríem més ràdid i evidentment no ha estat així. Vull dir, el joc s'ha de fer molt més fàcil, en atac les coses han de ser molt més senzilles i evidentment tenir un punt de desequilibri i un punt de diferència que avui no les hem tingut. Realment en atac hem demostrat molt poc perquè hem estat molt imprecisos i evidentment sense fer dues passades i les que tens pensant que podràs driblar 50 jugadors i arribar fins a porteria, així no es va.
I un missatge als seguidors o a la gent que us ve veure al municipal?
Bé, doncs que hem de millorar i que millorarem i si els que no estan ara no ho fan bé en trobarem que en faran. Vull dir, per això és una plantilla ampla i amb bons jugadors, això és el que hem de fer, però vull dir, s'ha de ser optimista, és una lliga molt igualada, però ja precisament per això aquí es veu que quan baixes una mica la pistonada, sí, com que no hi ha cap equip és diferencial, doncs palmes i és el que han d'aprendre els jugadors, que primer hi ha un component actitudinal, un component de donar-ho tot, per jugar s'ha de robar i si no robes no jugues, i quan jugues evidentment s'ha de fer molt fàcil perquè això no és la PlayStation, això és la Lliga Elite.
Doncs gràcies per les teves paraules.
A vosaltres.
Després d'escoltar a David Vilajoana, anem a repassar ràpidament els marcadors de la Lliga Elite en aquesta jornada 12. Eren els següents: Vic 3, Rubí 1, Lloret 1, Vilafranca 0, Castelldefels 2, Figueres 0, Sant Mauro 0, Rapitenca 1, Atlètic Sant Just 3, Can Vidalet 0, Palamós 0, Poble de Mafumet 2 i Manlleu 1, Vilanova 2, un partit que va tenir certa polèmica. També es disputava el Valls 2, Horta 0. A la classificació tenim a nou líder, el Vilanova, que porta una ratxa també de resultats espectacular. 4 victòries en els últims 4 partits, per tant, l'equip que ha rebut la recompensa ara ja és el líder, 24 punts, seguit del Vic amb 22, zona de play-off pel Can Vidalet amb 21, Sant Mauro, Atlètic Sant Just amb 20 i Castelldefels 6è amb 18. A continuació, ja fora del play-off, el Vilafranca amb 16, baixa una posició i està empatat amb el Rubí, la Rapitenca amb 16. Màxima igualtat, perquè la zona de descens està només 2 punts. Abans del descens trobem a la Pobla i l'Horta amb 15, també el Valls, i ja obre el descens el Palamós amb 14, 13 al Figueres, 10 al Manlleu i 7 al Lloret. El Palamós, que és el proper rival del Vilafranca, diumenge a les 12 del migdia, un partit important pel Vilafranca per no perdre pistonada a la zona alta i, sobretot, mirar d'obrir escletxa amb la zona de descens. I anem ja a la primera catalana, una categoria on l'Atlètic Vilafranca està patint aquesta temporada i en les dues últimes jornades ha portat 2 empats. Tornava a l'acció a l'equip de Parchetzarà i empatava un davant el Juventud 25 de setembre. Un partit difícil. Això sí, l'Atlètic va tenir també les seves fases per mirar de concretar i lluitar per la victòria, però els minuts finals de partit van ser un patiment constant. Una pilota al pal dels visitants i també una bona aturada la que va obligar a Pol al minut 93 a evitar el gol dels visitants. Per tant, l'Atlètic, que es sobreposava al gol de Llunes al minut 24, al 84 arribava l'empat de l'Atlètic, gol de Mica, que establia la igualada i a la postre doncs acabaria donant aquest punt als Atlètics. Uns Atlètics entrenats des de fa ja més d'una dècada per Parchetzarà, l'entrenador que ens atenia al final del partit.
Bé, doncs tenim el tècnic de la Fundació Atlètic Vilafranca, Josep Alçarà. Què tal? Bona tarda, Josep.
Bona tarda.
Què tal, com ha vist el partit? Quina lectura fa d'un encontre en el qual doncs, finalment s'ha pogut empatar després d'estar bastant minuts per darrere del marcador?
Sí, ens continua passant el mateix. Tenim molts problemes amb pilota, perquè no decidim bé, no acabem d'estar ben posats al camp, llavors saltem malament o ens movem abans d'hora i fa que perdem moltes pilotes, i després també ens falta tenir una miqueta més d'ofici, no? Perquè crec que el gol ve per una pilota que té un jugador en banda que no hi ha perill de res i fem una falta innecessària, i això fa que te la posin a dins a l'àrea, la pilota, i quan et posa una pilota dins l'àrea sempre et pot rematar algú i és el que ha passat, no? També hem tingut arribades que han fet un parell de pals i d'allò, però l'equip no acaba d'estar fent pilota i bueno, costarà una miqueta, no? Fins que no agafem una miqueta més de presa de decisions més bona i això, doncs ens està costant, no? Jo crec que el partit, si traiem les pèrdues de pilotes aquestes, doncs l'hem competit bé, ells no han pogut generar, sobretot en joc no han pogut generar res, sí que ens han generat més problemes de pilota parada, que és on ens falta potser una mica d'ofici, però bueno, l'equip ha de seguir treballant i l'important és que si et fan un gol i tu continues treballant, doncs tenen l'opció d'empatar, no?
I què és el degut doncs, que hi hagi aquesta precipitació a l'hora de fer aquestes passades? Que realment, què trobem amb aquesta situació?
Aquí, això és el que estem buscant, no? Si sapigués exacte el que és, doncs ho miraríem de solventar ràpid, però bueno, jo crec que... Primer, jo crec que és una miqueta perquè saltem molt, molt aviat de les posicions, quan un agafa la pilota en seguida vol anar amunt i tothom tira amunt, llavors no s'escalona l'equip i quan es falla un passe a l'equip contrari tirant un pas endavant en roben i llavors quedem descalonats i no hi ha diverses línies de passe, no? Llavors, bueno, jo crec que l'equip ha de posar-se una miqueta i no voler anar tan directe a dalt i circular més una miqueta la pilota i fer més ajudes escalonades i bueno, hem de mirar a treballar això una miqueta i explicar-ho bé perquè ho vagin corrigint.
Jugadors com el Martí de Castro, com l'Arjona, que s'han de posar l'equip a l'esquena, en aquest cas a Pujó, que ha estat substituït al primer i que han entrat jugadors en el qual ha canviat una mica la dinàmica de l'equip, sobretot a la part ofensiva, que ha revingut el gol amb una pilota filtrada de Martí de Castro cap a Marri, que ha posat la pilota en safata per l'arribada de Mica de marcar el gol de l'empat. Sí. Hi ha hagut bé, en aquest cas, els canvis, oi?
Bueno, sí, aviam, d'aquestes jugades em sembla que n'hem tingut un parell més al partit. Una ha sigut, em sembla que l'Oriol, la primera part, que també ha quedat amb un 1 contra 1 amb el porter, que pues, ha anat fora, i n'hem tingut alguna altra més d'aquestes. Bueno, és una cosa que treballem i que ens està costant, no? Jo crec que l'equip encara... La gent es mou individualment i no acabem de quadrar bé els moviments amb diversos jugadors, no? Però bueno, aquests automatismes s'han de continuar treballant i que es vagin centrant més en fer-ho.
I dues preguntes per finalitzar. La primera, content doncs, llavors amb aquest punt davant del Joventut 25 de setembre? O esperava alguna cosa més? Tal com ha vist el partit, doncs et quedes content amb aquest punt?
Bueno, aviam, veient que al minut 80 vas perdent 0-1, doncs sí que és bo l'empat, però aviam, aquests partits que venen ara, teníem aquí a casa teníem que mirar de guanyar i la setmana que ve també. Jo comptava com a mínim aquests dos mirals de guanyar per estar una miqueta més tranquil, però bueno... Al final, l'important és que l'equip acabi de sentar-se bé, que aquest any ens està costant més del compte, i hem de continuar treballant perquè passi això. Un cop passi això, llavors ja mirarem aviam com està la situació.
I com deia, per acabar la segona pregunta, quina valoració dona doncs, d'aquest 2024 de l'equip?
Bueno, jo crec que ens està costant més del que m'esperava i doncs, que hem de millorar bastant si volem continuar competint aquesta categoria.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, bones festes, que si és que part doncs, a la Fundació d'intentar guanyar el camp de la Sénia la setmana que ve, dissabte a les 4:30 de la tarda, si no recordo malament, i acabar doncs, l'any 2024 amb una nova victòria en la qual pugui situar una mica més amunt a la Fundació amb aquesta classificació a la Primera Catalana.
Gràcies a vosaltres i això esperem.
Doncs l'Atlètic en aquest grup 3 de Primera Catalana és ara mateix el quart per la cua amb 12 punts en una zona baixa molt apretada també i ja això sí, lluny de les primeres posicions. Ara mateix lidera el Sitges amb 26, segon el Ciutat Cooperativa amb 25 i amb 24 el Martorell. Després trobem ja el Sant Feliuenc amb 22, però del primer al quart van 4 punts. Tampoc és una distància massa insalvable. A partir d'aquí, del sisè on es troba l'Atlètic van 5. Per tant, del 6è al 13è, només aquests 5 punts, tota una lliga per davant, molt per decidir. L'Atlètic, veurem si aquest dissabte pot sumar al camp de la Sénia, l'equip que té just per darrere, 2 punts menys, tercers per la cua, un duel directíssim i molt important. Tercera catalana, grup 13. Els marcadors eren els següents. Capellades 2, Canyelles 1, Olivella 4, Espirall 1... Riudevitlles 2, Sant Esteve Sarrovires 1, Sitges 0, Torrellenc 0, Vegas 4, Moja 1, Molanta 0, Ribes 3, Can Cartró 5, Hortonenc 4 i Masquefa 4, Can Fatjó 4. Anem en la quarta catalana, aquí com sempre grup 24, on destaquem els partits de Gelida i el filial de l'Hortonenc. S'enfrontaven tots dos equips aquesta jornada, Victòria del Gelida per 2-0, un Gelida que ja va pujar en posicions, es troba cinquè amb 23 punts a només 5 de la primera plaça. Per tant, aquí també molta lliga per davant i a veure si el Gelida pot encara pujar alguna posició més i entrar en la lluita per l'ascens de categoria, que seria una grandíssima notícia. Grup 26 de quarta catalana, aquests són els marcadors: Quintinenc 2, Monjos 2, Sant Cugat 0, La Múnia 1, Sant Sadurní 2, Avinyonet 1, Penya Jove 3, Riu de Villa 0, La Granada 1, Base Vilanova 2, Martinenca 4, Ribes B 3, Atlètic Vilanova 3, Sant Pau 2 i Olivella B 0, Puigdalba 4. Aquí dic que hi ha canvi de líder. En aquest cas, doncs, la derrota del Sant Sadurní deixava encefatar els Monjos al liderat. Uns Monjos que, doncs bé, complien i es situaven en primera posició. Anem ja amb el futbol femení. Primera femenina, destacar la derrota de la Granada per 5-3 al camp del Molins de Rei, un equip de la Granada que es troba a la part mitja baixa de la classificació, ara mateix onzenes amb 11 punts, però sí que és veritat que amb un cert coixí, amb les posicions de descens a segona. Una segona femenina on teníem el partit entre Monjos i Aldeana, resultat d'1-3, també el Subirats 7, Sitges 0, l'Atlètic Vilafranca 5, Altafulla 2. I anem ja a la competició de futbol femení amateur en futbol 7, on hi ha força equips de casa nostra. Destaquem el Sant Mauro 2, la Granada 1, l'Avinyonet 0, Sitges 10. Fins aquí el repàs dels marcadors. Fem una pausa i tornem tot seguit.
Les 10 s'aventura a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les 10 s'aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Cauni Santó, sempre al teu costat, des del segle XVIII t'oferim qualitat. Tot el que et cal en adrogueria, tot el que vols en perfumeria. Si vols experiència i comprar amb il·lusió, vine a les botigues de Calvi Santó. Calvi Santó.
Doncs tornem en directe i ho fem ja a la recta final del programa, que tancarem parlant d'un dels actes del 120 aniversari del Futbol Club Vilafranca, que tenia lloc aquest passat cap de setmana i que ja, doncs, marcava el final de la celebració d'aquesta efemèride. Era el dinar del 120 aniversari, centenars de persones que es van congregar al restaurant Sol i Vi, aquí a les afores de Vilafranca. Un acte força emotiu, també en presència de jugadors i jugadors, molta gent vinculada al Vilafranca al llarg dels anys i també, doncs, autoritats, l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, la regidora d'Esports, Gemma Romeu, que també van assistir al dinar. Allà podíem parlar amb el president del Futbol Club Vilafranca, entre d'altres, amb el Manel Ortiz, que ens deia això.
Bé, avui és un dels actes del 120 aniversari, celebrem un dinar de germanor entre jugadors, exjugadors, socis, aficionats, tota la família del Vilafranca, una mica per commemorar els 120 anys d'història del club. Durant tot l'any nosaltres teníem una sèrie d'actes, vam fer durant l'estiu un triangular amb el Barça i l'Olot, una mica els hereus de Gamper, no?, dels fundadors des de fa 120 anys. Hem anat fent tertúlies, hem anat fent taules rodones, hem anat fent actes per commemorar aquests 120 anys i ho culminem amb aquest acte d'avui, que és el dinar una mica de germanor de tot el món, diguem-ne, que ha format part del Vilafranca en aquests anys.
Doncs un Vilafranca que ha estat d'enhorabona en aquest sentit a nivell institucional amb aquest 120 aniversari. Veurem si un cop finalitzi la temporada es pot acabar d'arrodonir la celebració de l'efemèride amb bones notícies sobre la gespa. Ja ho anirem comentant. Sigui com sigui, nosaltres tornem demà dimecres, nova edició de l'Esports 14, repassant la jornada de bàsquet del darrer cap de setmana i també ja anticipant el que serà la darrera del 2024. Això serà ja aquest cap de setmana, els dies 21 i 22 de desembre. Que vagi molt bé. Don't do it to me, don't do it.